Passades les eleccions, torna la Cruïlla de Cultura a Sant Cugat i tornem amb un gran tema, la música clàssica en general i, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, a Sant Cugat. I per això tinc davant una taula espectacular. Patrícia Denó.
Hola, bon dia, Jessica.
Flautista internacional i els últims anys, gestora cultural i l'artífex de la meravella que hem escoltat uns segons.
Gràcies.
No hem pogut deixar tots els segons. És una peça que, si algú li interessa gaudir-la i tastar-la, està a YouTube,
sí.
Veritat, el teu YouTube de
sí,
Patrícia Denó.
I em sembla que també els discos, però sí.
És una interpretació del 2022 al Palau de la Música.
Ah, sí, sí, exacte, exacte. Sí, sí, vaig començar el recital allà, així, a les fosques, amb la por de no ensopar per sortir, perquè la idea és que jo anava tocant, sortint,
de Melin, no?
I vaig pensar, me la fotré, que veuràs, però bueno, però no, sí, sí.
I tot això pensant mentre estàs intentant interpretar aquesta delicadesa.
Clar, clar, sí.
Anem a fer de discjòqueis musicals, què és?
És el Syrinx de Claude Debussy, és una peça molt, molt coneguda per flauta de la literatura flautística. És una peça molt breu, a modo d'improvisació, que narra la història de Syrinx, de la nimfa, amb el déu Pan, que és qui la va raptar, no? I amb ella va fer va fer la flauta. Bueno, la nimfa es va convertir en una canya d'un canyaveral que hi havia perquè no la raptés el déu Pan, i el déu Pan, doncs, quan passava el vent, doncs, li recordava la veu melodiosa de la nimfa. I explica això, aquesta peça.
Això va bé, que te l'expliquin,
sí.
Que et facin aquesta prèvia. És fantàstic. Xavier Blanc, a veure si ho dic bé. Oboista?
Oboista.
Professor al Conservatori de Música Victòria dels Àngels i també a l'ESMUC.
Sí.
Benvingut de nou a Ràdio Sant Cugat. Què tal?
Retrobats.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Després tinc també una sorpresa per tu. També t'escoltarem.
Ah, fantàstic.
He recuperat una peça del teu també a YouTube.
Ah, sí? A YouTube?
Sí.
Mare meva, què deu ser?
No te'n recordes.
No.
Serà sorpresa. I el David Pozzo, violinista i compositor, també toques l'orga. Crec.
Sí, d'afició.
Bon dia.
Bon dia.
Afició aquí al monestir, jo crec.
No, ja no, ja fa anys que no.
Però sí que l'has tocat en diverses ocasions.
L'havia tocat bastant, sí, sí.
L'orga, que de fet és un instrument molt interessant.
És molt divertit.
Sí, i difícil de tocar, crec, no?
Sí, una miqueta.
Una mica. Però el violí també és difícil de tocar.
Sí, més difícil és composar.
Sí. també toques el piano, evidentment, perquè crec que et poses al piano, no?
Sí,
no poses a l'ordinador.
Jo encara composo sobre el piano.
Perquè avui en dia, amb les noves tecnologies, l'ordinador és un gran aliat, no?
L'ordinador és una ajuda, però composo al piano. Sí, seu al piano i escriu allà.
I s'agraeix molt, perquè he patit, entre cometes, com a intèrpret de petit, compositors que han escrit alguna cosa que s'havia d'interpretar acústicament, però l'han compost sobre amb la base electrònica, bé, amb la computadora, i després a l'hora de tocar-ho físicament no és possible, perquè no s'ha ideat i no s'ha pensat acústicament, i en una ocasió no es va poder estrenar aquesta obra perquè no es podia tocar. No es podia tocar, per tant, és de molt valor el que fa el David, perquè crec que al final has de tenir contacte amb l'instrument, no? O sigui, després et pots ajudar amb el suport, no?, de l'ordinador.
Sí, l'ordinador i tots els instruments virtuals són un assistent. T'ajuda una mica a fer-te la idea sonora, però la idea l'has de tenir aquí dins del cap i t'has de seure al piano i provar i...
I avui en dia els programes no et diuen, mec, això no es pot.
Sí, no, això part. Et surt la boleta en vermell, en plan, això no.
Això serà molt difícil.
Això aquí justeges, saps?
Doncs jo he tocat moltes boletes vermelles al llarg de la meva
vida. Ah, sí?
Que bo.
També compositors, nous compositors, o compositors de fa dos segles, que també han posat boletes vermelles.
No, bueno, és un clàssic, mai millor dit, de la història de la música. Està ple de coses una mica intocables. Sí, 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 perquè a vegades hi ha compositors que han volgut experimentar o han tingut a la vora algun intèrpret que tenia unes característiques molt especials que permetia que fes unes determinades coses, o intèrprets que eren compositors de, i eren grans virtuosos i arribaven uns extrems que dius, bueno, això que ho toqui ta tia perquè jo no...
Per tant, aquestes boletes vermelles es poden arranjar, es poden adaptar. O és sacrilegi, això?
No, això ja vendrà dels noms i cognoms de qui ha escrit la boleta vermella. Clar, si es diu Johann Sebastian Bach, doncs segurament
no es pot tocar.
T'hauràs d'estudiar la xacona i, sí. De, i no canviarà res. I si es diu, no ho sé, Bonzo, igual...
Igual si parles amb el Bonzo.
Si diu Bonzo, igual em venen a buscar a casa i diuen, xte, tu, vine aquí.
M'ho pots enviar.
Un WhatsApp, dic, escolta, el compàs 33, això no pots fer octava més baixa.
De tant en tant rebo un missatge d'aquest, sí.
Sí, algun missatge de, i si el trino el fem d'una altra manera? I llavors diu, ostres, sí, és veritat, amb el Bonzo és tot tocable i tot, a més, dona gust tocar la seva música, o sigui que...
És la part bonica, no?, d'això, dels compositors que encara són vius i que pots parlar amb ells, no? A tu parlen que, molt amb tu els intèrprets?
És que si no parles amb els intèrprets, hola. Sí, o sigui, has de parlar amb ells, has d'estar en contacte, a veure què poden fer, què no es pot fer i anar aprenent sobre la marxa també. Perquè tu surts al conservatori amb uns coneixements. Però després comença a escriure i ves amb l'orquestra aquesta, o sigui, per què no funciona això? Hòstia, perquè això tal, tal, tal. Com la flauta, no? Sí. Per què això no funciona?
És maco fer aquesta col·laboració, o sigui, fer al final la creació la fa ell, però tenir aquest feedback és molt interessant perquè també implica l'artista tenir ganes de formar part d'això. Això ja es feia molt, el Rampalman recordo que componia juntament amb ell, no, òbviament, però per exemple la sonata Poulenc està feta amb Rampal i moltes d'altres, vull dir que l'artista també està bé que tingui, bueno, l'artista, no m'agrada aquesta paraula, l'intèrpret o el músic, no, tingui una part activa en la relació amb el compositor, perquè hi ha una part de compromís, no?, de que allò surti a la llum.
Però és que hauria de ser essencial.
Clar, clar, o sigui, sí, sí, sí. Però no, hi ha compositors que s'amaguen a l'habitació amb el seu ordinador però... i després d'un mes t'envien les partitures i a sobre posa negre igual a... Bueno, això és una referència de temps. Negre igual a 224 i, clar, et passo el disco, que és com el mostrari, però el disco l'han elaborat des d'un ordinador en què amb una rodeta vas movent com si movessis un volum i mous la velocitat, clar. Llavors ho has de tocar tu acústicament i és impossible, perquè físicament no pots, no?
Però això passa també perquè els conservatoris moltes vegades el departament de composició no està en contacte amb els intèrprets. O sigui, jo me'n recordo, jo quan vaig estudiar vaig tenir contacte amb interpretació dues vegades, en cinc anys.
Sí, sí, sí.
És ridícul.
Els mateixos estudis.
Sí, 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 o sigui, és absolutament ridícul.
No, clar, això no...
O sigui, en quin moment tu surts de conservatori amb uns coneixements i tal, però és que mai has estat en contacte amb un intèrpret.
Clar, això no pot ser.
Surts allà, llences a la piscina, i dius, que sigui el que Déu vulgui, saps?
Clar, clar.
Jo encara afegiria una cosa. En aquest duo que estem fent ara entre compositor i intèrpret, i afegiria...
La direcció.
No, i afegiria encara un, per fer de moment un trio, ho podem ampliar, que són els constructors d'instrument, els luthiers. És a dir, al llarg de la història, sembla que hi hagi uns senyors que es deien Stradivarius, que estaven allà fent violins, i llavors anaven uns violinistes, compraven el violí, i llavors anaven i tocaven una peça que havia compost...
micro,
que havia compost un senyor que es deia compositor i que tothom treballa. I quan estudies, almenys jo que ho he fet amb el meu instrument, que és l'oboè, he estudiat una mica la història de tot això, aleshores veus com els instruments han anat canviant al llarg de la història amb una interacció entre compositors i entre intèrprets. És a dir, no estaven sols. Anaven allà i deien, escolta, jo tinc aquest problema. El compositor deia, aquest problema te l'he creat jo i no pots solucionar-ho. I...
A veure si amb l'instrument
sí,
ho solucionem,
llavors anaven
no?
al luthier i dic, escolta, i si afegim aquí una clau per fer un sol sostingut? I aleshores la feien, hi havia oboistes que s'entusiasmaven, després hi havia oboistes molt més conservadors que deien, a mi això no m'ho posis, i així és com va evolucionant tot, no?
És veritat.
I després deia que el trio es podia ampliar, també ho pots ampliar cap a la resposta del públic de la crítica, etcètera, de tots els que un cop ha passat tot el procés d'elaborar aquest trio, després tot el que reben, les respostes que hi ha, les modes, com es va obligant a uns determinats compositors i intèrprets a fer una determinada cosa i no una altra, això és molt interessant, perquè tu t'asseus allà i reps allò, però esclar, ignores, com és normal, tot aquest procés, que no és una cosa molt d'interacció contínua amb moltíssima gent.
En el teu cas, tu també tens alguna cosa a fer, perquè tu ets una mica luthier amb el teu instrument. No?
Sí, perquè l'oboè té una mena de característica molt especial, que és la canya, la boquilla, que ens l'hem de fer nosaltres mateixos. Haurem de fer tot un procés d'elaboració, que ara seria molt llarg explicar. En tot cas, hem de tenir canyes, la canya arundodones, que és amb la que feien els pals d'escombra abans, i les tomaqueres, és la mateixa canya. Llavors, així com hi ha instruments...
Sí, vas al riu a buscar-la.
Bueno, això és la lectura romàntica. Sí, ho he fet durant molts anys. Quan ets jove, vas al riu i tries amb quina lluna.
Depèn de la zona, no? La lluna.
Ha de ser amb una lluna determinada i un puix. Sí, tot això està molt bé, però després hi ha una gent que es guanya la vida fent tot això i els ho compres amb ells. Però és veritat que l'últim tros sí que, o sigui, l'últim d'això, cadascú es fa la seva i és, sí, és una mica luthier, però és només els 7 últims centímetres de l'instrument, tot el de sota no hi fem.
Una mica pan, no?
Una mica pan, sí. Sí, sí. A flauta de pan, bones són tortes.
Exacte, a flauta... Això no ho sabia. Flauta de pan, buenas son tortas.
Després digui que els músics clàssics són una gent molt seriosa.
Home, sí. Però ara no ens
massa transcendents.
Jo crec que el foso aquell, que és tan petit, que sempre sí. que en ocasions esteu sí. allà, s'han de viure moltes conyes i molt humor, necessàriament, si no. Sí. Hi ha peces que serien interminables. Per tant, els instruments són tunejables. És possible que et moguin... Ostres, és que haig de tocar no sé què... Ara diré possiblement una bestiesa, eh? Haig de tocar una peça que no arribo... Si em poses una clavija aquí, això és factible?
Sí, és el que deia el Xavi, de fet sí, i de fet va unit a les composicions, a la història. Doncs hi ha un compositor que, mira, per exemple, se m'acut que Wagner, quan vaig estar al Liceu, Wagner havia escrit algunes peces on hi havia instruments de vent que necessitaven més registre en la part greu i es van desenvolupar i van originar nous instruments que no existien, i això ve passant des de la nit dels temps sempre, i avui en dia també. I, o sigui que sí, són tunejables, sí.
Com poden veure els nostres oients, sou persones normals, humans, teniu humor. Per tant, aquesta concepció elitista del món clàssic, que sovint no juga a favor de que sigui la música clàssica sigui més popular, com ho havia estat doncs, segles enrere. Com veieu la salut de la música actualment, amb la trajectòria que porteu? I en el món del... Ui, el David ja posa cares.
Ja, treu el ganivet i anem a obrir el meló ja mateix.
Va,
anem a obrir aquest meló.
Bueno, la salut és fatal. Estem a la UCI. Saps? Sí.
Però aquí hi ha diferents maneres de veure-ho. Estem a la UCI de composicions, de gent que participa. O sigui, hi ha més gent, més músics, més directors... Aquesta pot ser una part, i falta el públic, els mecenes, la gestió, els diners, al final, perquè els músics pagueu també coses, no? A les factures, doncs, mira, això.
Et diré que en quant a composició estaríem, si no a la UCI, gairebé. O sigui,
hi ha poca composició?
No, n'hi ha, però quants n'hi ha que han sortit de conservatori que no han pogut estar en sa vida, per exemple. Un fotimer.
Es perd molt de talent.
Seguim tocant la novena Beethoven, que ha fet 200 anys, seguim tocant els Mozart, que estan molt bé, que són molt bonics, que s'han de tocar, però ei, comencem-nos a actualitzar una miqueta.
Saps? Es tocaran peces d'avui d'aquí 200 anys, també?
La majoria no, però va, aquest és un altre tema.
Sí, perquè bueno, al final... Estem parlant de... Està clar que la música clàssica, tot i que és atemporal, perquè de fet és com un legat que tenim atemporalment, i d'aquí molts anys es seguiran tocant Mozart i Bach, encara que sigui atemporal, sí que és veritat que la cultura en general i l'art representa una mica la societat. El que ens ha passat a la música clàssica, sota el meu punt de vista, és que cal que es posi al dia. Cal que es posi al dia avui en dia. Estem a l'era digital i encara estem massa tancats. No parlo del repertori, sinó parlo de la manera de pensar en com s'explota la música clàssica, en com s'inverteix en música clàssica i com es presenta a sobre d'un escenari la música clàssica. Avui en dia les persones ja no aguantem, en molts casos, i això està estudiat, ja no s'aguanta una hora i mitja de música. Tu compta, Jessica, que fa a principis del segle XX els concerts de música de cambra duraven 2 hores o més i tenien 3 parts, no 2, 3. Val? Però què passava llavors? Que llavors no hi havia el futbol, llavors no teníem la tecnologia que tenim ara, no hi havia tanta oferta cultural, ni hi havien tampoc tant gèneres musicals.
Ni mòbils, si llavors els inputs anaven al mòbil, al Twitter.
Exacte. Aleshores, què feia això en la societat? Repercutia directament en el sentit en què tu tenies la capacitat de mantenir el teu focus durant més temps en un espectacle, per exemple. No? El ritme, l'estrès, que hi era per altres motius, no hi era al moment de consumir cultura. Ni un pensa, ostres, estic perdent el temps perquè, mira, és que jo 2 hores no les tinc perquè necessito una casa, he de descansar perquè me'n vaig a l'empresa passat demà i els meus fills... No teníem aquest ritme. Llavors, què passa? Ara els concerts de música clàssica s'han acurtat. Fins i tot, des de la pandèmia, ja es fan en una sola part, uns 45-50 minuts, Xavi, més o menys. Alguns encara tenen... Alguns encara tenen la mitja part enmig, però cada vegada és més curt perquè la gent no aguanta tant. Però a banda de tot això, la posada en escena del quartet de corda o el quintet de vent o l'orquestra de cambra que puja vestida de negre, siguin senyors o senyores o nois i noies, a l'escenari, tu t'asseus, comencen a tocar i acaben, aplaudeixes i te'n vas a casa, ja no és suficient. I no és suficient no perquè s'hagi de vendre Bach i Mozart o Shostakovich d'una altra manera, o els nous compositors, òbviament, que això és un tema que jo trec les ungles, que, respecte a ells, el David ja ho sap, és perquè estem encara molt, molt lluny de cohesionar-nos amb tot el que és la creativitat digital, amb tot el que és la multimèdia. O sigui, hem de crear molt més holísticament. No podem seguir fent concertets per les 2 iaies o les 3 iaies. És que, i això implica un canvi molt gran que amb aquestes generacions que venen ara de joves, fins i tot les que no es dediquen a la música, troben a faltar. Per això no consumeixen música clàssica, perquè no el representa,
és llunyà, és...
És algo que els hi queda...
Que no els hi toca.
Sí, és algo que els hi toca de manera molt llunyana, no?, perquè no se senten identificats. I la feina l'hem de fer des de dins de la indústria de música clàssica, però no podem anar sols. Necessitem inversió i necessitem que creguin en nosaltres i creguin que ens volem desenvolupar també.
Aquesta és un punt molt important que després sí. En parlarem, Xavier. La salut de la música clàssica.
La salut de la música clàssica, és que és una pregunta...
Tots tres, que a més també esteu en contacte amb gent estudiants, no?
Sí,
amb gent jove.
Clar.
Sí, sí. És un tema molt complex, perquè ell diu que està a la UCI i té tota la raó, perquè des de la seva perspectiva està a la UCI perquè el compositor actual està menys tingut, no actual, o sigui, ja fa molt... És una cosa sí. Que dura des de fa 100 anys. I perquè hi ha hagut un, diguem, un divorci entre... No entre públic, per mi el més important no és entre públic i compositor, sinó entre intèrpret i compositor. És a dir, l'intèrpret no assumeix que hi ha un repertori que l'ha de normalitzar igual que el repertori clàssic, és a dir, que s'ha de tocar igual Beethoven que Bozzo, no? No és una cosa, no és una moneda comú, és a dir, que normalment primer t'has de formar amb el clàssic i després ja vindrà el contemporani. Si de cas, quan ho estudies, quan tu estàs estudiant un instrument, costa tant tocar un instrument, tots tres toquem instruments, sabem la dificultat que té, arribar a tocar una sonata de Beethoven ben tocada és una cosa... Sí que hi ha nens...
prodigis.
Dirà, sí, hi ha... al YouTube hi ha un nen xinès que en 3 mesos molts, ja toca un concert.
Però clar, no és la norma general.
Però no és la norma general. Normalment costa molt. Aleshores, l'esforç és tan gran que sobre després hi ha un esforç sobrevingut, que és l'esforç de les tècniques esteses, de llenguatges no només tècnicament molt complexes. Què vull dir, perquè s'entengui, tècniques esteses? És quan se sotmet a l'instrument de tota la vida, a la flauta travessera que toca la Patrícia, se la sotmet a una sèrie de tècniques físiques i digitals i de lectura i de recerca de sonoritats molt complexes, perquè s'esforça l'instrument, se'l desnaturalitza, per dir-ho així, o se li busca un altre tipus de naturalesa.
Sí, se li busquen altres atributs, altres colors, altres timbres menys definits.
I aleshores l'intèrpret hi ha un moment a partir d'aquí que renuncia a això, perquè ja li costa prou l'altre. I perquè si a sobre no rep una bona resposta per part del públic, troba que l'esforç que està fent és tan gran que no té recompensa, llavors deixa el compositor sol, diu, bueno, ja t'ho faràs, o sigui, si tu vols anar component això, doncs busca't un altre flautista que t'ho toqui, perquè jo no... Llavors això ja fa molt temps que dura, i és difícil, és molt difícil. Mira, tinc una experiència molt, molt bonica, jo allà a l'ESMUC ho resumiré molt ràpid, faig diverses assignatures, hi ha una cosa que fan els de quart, vol dir que aquí acaben carrera, i que toquen instrument i estan preparant el seu recital final, o sigui, hi ha una assignatura que es diu seminari d'interpretació, en el que precisament parlem de totes aquestes coses que estàs plantejant, és a dir, què vol dir interpretar la música clàssica actualment. Els posem una mica en una situació que hagin de reflexionar, això són diversos professors, i el curs passat van fer unes intervencions d'improvisació i de música contemporània, i les van fer a la Fundació Tàpies, a partir de quadres del Tàpies.
Ah, sí, sí, me'n vaig assabentar.
I ho van fer, érem dos grups, i ho van fer a la Pedrera, amb una exposició d'art abstracte. Aleshores, vam visitar, vam escollir uns quadres, vam fer uns recorreguts, i la música que sonava ja era la cosa més contemporània, per dir-ho així, i més malsonant a les oïdes no basades en aquest tipus de música. I la gent, el públic i els intèrprets van quedar entusiasmats. Eren intervencions molt curtes que s'anaven enllaçant, canviant els grups, fins i tot el públic es anava bellugant, anaven buscant darrere els músics que també es bellugaven, i després han de fer un treball escrit. Llavors tots els músics van dir, és el primer cop que m'he sentit fent música contemporània, fent improvisació, fent tècniques esteses, en el que he sentit que el públic entenia el que jo estava fent, perquè no m'imagino fent això assegut en un auditori,
clar.
Vestit de negre, com deia
totalment
la Patrícia, havent pagat una entrada i tu assegut en allà durant una hora escoltant tot això. En aquí què passava? Doncs que es durava una mica la píldora, com es deia abans, no? És a dir, que els hi posaves en un context, però és veritat que aquestes sonoritats davant d'un quadre de Tàpies, que la majoria d'ells no havien anat mai, la majoria no, tots, cap d'ells havia anat mai a la Fundació Tàpies, ni a la Pedrera, a veure què vas dir. Aquest és un altre tema, però bé, que tu dius la salut de la música clàssica, la salut de moltes coses, de la salut en general.
La salut de l'art.
En l'art també passa.
Bueno, ja està, llavors volia dir això, que moltes vegades, ara m'he anat una mica a parlar d'això, però que té a veure amb tot això que estem dient, i apunta una mica en la direcció que diu la Patrícia, un verb que ara està molt de moda, que és ressignificar, la ressignificació dels continguts antics i la ressignificació de les idees respecte a la música contemporània.
És que jo no sé vosaltres què opineu, però jo crec que una de les coses que potser ha fet en els últims anys, ha fet estralls i ha separat i ha creat aquestes distàncies, és que al final la música clàssica, encara avui en dia, està concebuda des d'un romanticisme que fa anys que ha acabat. O sigui, encara tenim el patró de concert, de romàntic, del públic aquí, l'artista allà dalt, a més semi-idolatrat, no? No hi ha, saps, fins i tot amb una concepció com màgica i una mica etèrea, no?, de l'artista, com que no se'l vol humanitzar perquè se'l veu, se'l veu menor, no? Jo personalment penso que hi ha molts... La música clàssica té moltes debilitats, com no es posi el dia. Perquè, et repeteixo, està asíncrona, o sigui, no, ara mateix no està vivint el moment que li tocaria artísticament. I el que dius, Xavi, m'encanta l'exemple que has posat, perquè és que és real. Fa 2 anys vaig fer un recital al Palau de la Música i vaig tocar un repertori doncs, amb diverses composicions, i vaig tocar un parell de composicions, una d'elles d'un compositor contemporani, i vaig pensar, ostres, la gent que ve aquí al Palau, ja veuràs, que és molt... I vaig voler fer un sondeig després amb unes persones que havien vingut i tal, que us ha agradat més, i clar, jo els hi proposava, us ha agradat més la sonata de Prokofiev o us ha agradat més la sonata Poulenc? No, ens ha agradat l'obra contemporània. I em vaig quedar parada, vaig dir, un moment, algo està començant a passar, perquè necessitaven d'aquesta varietat de sons, de colors, de sortir una miqueta del dogma, perquè és veritat que la música clàssica, a diferència d'altres gèneres de música, és molt dogmàtica, per això també és molt dura d'aprendre i cal un sacrifici a cotes molt altes, tant per tocar un instrument com per aprendre a compondre, com per dirigir una orquestra. Realment hem de fer un camí que no és gens planer, eh? I ens dona molts skills, moltes característiques i moltes qualitats, però hem de sortir una miqueta d'aquest ou, perquè el públic ho demana.
No és que el públic, hi ha molt públic que no s'atreveix, perquè pensa que està fora del seu espai
i que la gent diu, és que jo no ho entenc, és que si jo no ho entenc, però és que l'art no s'ha d'entendre, no cal que ho entenguis, ho has de sentir. Jo em poso davant d'un quadre que no en tinc ni idea i sent artista et diré, bueno, pues, ostres, aquest m'agrada tu i aquest no em diu tant. És igual si entens la tècnica, si no l'entens, si entens quin significat, si t'ho expliquen millor, però si no, l'art està per sentir-lo, ja està, no?
No, jo t'escolto la Patricia, perquè és la dona sàvia de Sant Cugat.
No, sí, home.
En el tema musical.
Ai, mira, ara que treus Sant Cugat, David.
No,
perdó.
No, gràcies, David, ets un amor, però què va.
Tots tres sou santcugatencs, aquí sí. En tenim molta gent, molts músics, moltíssims. Molta gent estudiant música, déu-n'hi-do, 2 escoles de música municipals i moltes altres privades, més molta altra gent que estudia doncs, a Barcelona o estudia a casa. O sigui, hi ha molts músics i molta gent sí. Que fins que sabria no? Anar a qualsevol concert i entendre, o sigui, no té aquesta paret. Què passa a Sant Cugat? Es cuida aquest terreny, aquest tresor que tenim a la nostra ciutat? Ai. Tenim un teatre auditori, sí. O sigui, és auditori, en principi, ja es va fer pensant...
Jo puc dir, com a ex-resident de Sant Cugat, Sant Cugat no es cuida res. O sigui, tenim una orquestra fantàstica que dirigeix un senyor compositor, director, com és el Salvador Brutons, que és... una passada.
Que, per cert, aquest divendres veurem una peça d'ell interpretada per l'orquestra al Teatre Auditori.
Estava admetent, no? I, o sigui, tenim... Comencem per aquí, per l'orquestra. Després podem anar a més llocs, I quin suport rep de l'Ajuntament aquesta orquestra? M'agradaria dir que pràcticament nul.
Sí? I hem de dir que l'orquestra, perdona, els concerts que fa... normalment de públic no li falta aquí al Teatre Auditori després fa altres
però ja parlo de suport institucional després tenim la Patricia no, amb el seu festival de música que aquest any no es farà això ens ho dirà ella,
però
si vol.
No voldria que ens quedéssim només els que estem representats aquí a la taula perquè hi ha moltíssima gent, molts companys nostres.
Estic posant només exemples, o sigui, teníem un festival de música, teníem una orquestra que està... Sí, el suport és zero. Teníem un fotimer de músics intèrprets que el suport...
Cantants lírics,
com la Júlia Ferrés, per exemple, mateix.
No, i gent que té molta projecció. Sí, ja, no tothom té un projecte, no tothom munta projectes com, per exemple, faig jo, no? Que no els munto per mi. De fet, els 2 festivals que he muntat jo no he tocat. O sigui que, més clar,
sí,
això, no?
No, però això,
però gent, hi ha gent individual.
Gent que té projecció, que com a intèrpret va amunt, que va avall i tal, el suport és zero.
Tenim entitats, també, clar, que es mouen, que no sé si passa això a moltes ciutats, que tinguem tantes entitats que...
Jo crec que no.
Que organitzen contratemps, a pròpera...
En altres ciutats no passa tant com aquí. Amb la qual és una cosa molt bona que té Sant Cugat, però sí, a la vegada és com... Hòstia,
hi ha un tema que està clar. No hi ha diners si no hi ha voluntat política. Punt. O sigui, això és així. Aquí, a Sant Cugat, a Filipines i on tu vulguis. Perquè al final, qui realment ha de fer el pas d'invertir, cuidado, estic parlant ara sempre dins de l'administració pública, després podem parlar també del sector privat, que és molt important que sigui sensible, però això és també és un discurs que, si vols, ja en parlem després. Hi ha diners pel que es decideix que n'hi hagi. A Sant Cugat, fa 25 anys, era una ciutat dormitori, fa 30, i es deia que era això. No hi havia un eix comercial, no hi havia empreses. Les empreses estaven a Rubí, i les famílies riques de Sant Cugat tenien terrenys a Rubí. Aquí a Sant Cugat estava tot per fer, però va haver una voluntat política de transformar Sant Cugat d'una manera i de creure's realment que per zona estratègica, geogràfica o el que sigui, doncs es podia invitar que les empreses i les multinacionals vinguessin aquí, i això generaria una inèrcia econòmica i unes aportacions molt grans. Molt bé, tenim Sant Cugat, tenim un dels teixits empresarials més grans de Catalunya, i el tenim centrat aquí dintre. Tot això es pot fer en matèria de cultura, si es vol. El que passa és que hi ha com una mena de filosofia presa a Sant Cugat de la cultura del cartell. Perquè els eslògans de Sant Cugat, terra d'artistes, de que bé, doncs per festa major fem l'exposició de tal pintor, o de tal escultor o escultora, o fem tocar aquest i fem tocar l'altre i l'orquesteta i el grup de dansa. Tot això és un aparador que en el seu moment s'ha volgut prendre molt en sèrio. Hi ha dues persones, perdona que et referenciï ara que estàs aquí al meu costat, Xavier, però ho vull dir, que en el seu moment es va prendre molt en sèrio i es va voler fer un acte de fe i de dir, i de professionalitat. Cuidado, vull remarcar molt això, des del coneixement de la indústria, que va ser el pla director de música clàssica, per realment donar-li el lloc que hauria de tenir en una ciutat de 100.000 habitants, de la qual molta gent de l'empresa privada i de fora de Sant Cugat em diuen: com pot ser que Sant Cugat no es faci alguna cosa a nivell important? Però si estan tots els artistes, viuen allà, però cantants, solistes, orquestes, directors d'orquestra, compositors, però si... Llavors, jo ho sento molt, però ara ja seré molt clara, sempre sóc molt educada i molt diplomàtica, naturalment, però crec que una de les coses que ens ha fet més mal als artistes és viure amb aquesta por de no diguis, perquè si no, no et donaran un concert. A mi, ja us ho dic, senyors i senyores, m'és absolutament igual. Ara mateix estic per la cultura i estic per dignificar la música, i com no ens posem en sèrio i no parlem des de l'experiència, des del punt de vista professional, perquè a més tenim això, tenim, jo, Jèssica, no gosaria a ocupar un lloc que no em correspongués per més oferta que em fessin, perquè crec que no estaria fent un bé, ni a la ciutat, ni a la Generalitat, ni on fos. Però ja està bé de l'intrusisme cultural, perquè això denota la falta de rigor i d'interès real que es té aquí a Catalunya amb la cultura i per inclusió amb la música clàssica. I ho dic tal qual. Aleshores, cal professionalitat. No podríem pensar que en una cartera d'economia, fos a la Generalitat, fos en un ajuntament com Sant Cugat, o fos, és igual, a Rubí o on fos, hi hagués, cony, doncs el David Bonzo. Mira, el David Bonzo és un noi molt maco, té molt bones idees i sap fer quatre números, ja veuràs tu que bé que ens treu la cartera d'economia. Escolta, la gent fotria el crit al cel i amb raó, però amb cultura és com una mica tot s'hi val, no tot hi entra, no tot hi entra. Hi ha molts professionals, hi ha gestors culturals, hi ha gent acreditada que portem molts anys dins del sector i que ens hem dedicat, a més, a tenir relacions amb... a entrar a despatxos, a entendre com funciona el sector privat, a entendre com funciona el sector de la política.
Sí, he sortit de l'escenari per gestionar, entendre com es funciona.
Hem de baixar de l'escenari i ja no deixar de tenir por, perquè mira, perdoneu, l'incís, tallo ràpid. L'altre dia estic fent un màster a la universitat, m'han donat una beca per fer un màster de direcció en gestió cultural, i resulta que l'altre dia la que és la meva tutora ens està parlant amb un projecte que estic desenvolupant i ens diuen, escolta'm, els números no quadren perquè resulta que has fet una proposta on bueno, per ser viable, dius que els artistes haurien de cobrar per actuació 200 euros per cap. Dic, sí, sí que està bé. Diu, no pots estar bé.
És massa.
Com vols que cobrin 200 euros? Però de què viuen aquesta gent? Dic, m'agrada que em facis aquesta reflexió. M'agrada molt que tu vens del sector de la indústria privada, de l'empresa privada, i ho veus i poses el crit al cel. I em va dir, doncs reformula-ho i fem-ho d'una altra manera. Dic, ho veus? Jo ho he fet així perquè veieu. Doncs així és com vivim. I no pot ser, no pot ser.
Sabíem.
És que ho ha deixat molt amunt la Patrícia i per al·lusions. No, a veure, és un tema molt complex, molt extens i finalment és un tema de voluntat política i jo crec que si tu seus aquí a un grup de músics tots et diran això. Si poses aquí gent del teatre et diran el mateix, si poses infermeres et diran que què passa amb el món de les infermeres, i si venen els pagesos et diran... És a dir, que ara la societat és molt complexa i com es distribueix el diner públic i el diner privat, però el diner públic per començar, és també realment complexa. Llavors a Sant Cugat hi ha una necessitat d'expressar, d'exposar productes culturals altíssima. Hi ha moltíssima oferta. Altres pobles també, però aquí és desorbitant tot el que està passant. I no...
Si entrem a l'agenda cultural, l'agenda d'activitats, és
incomunicable. És a dir, ja no tens capacitat de comunicar tot el que s'està fent. Aleshores, a l'hora de distribuir els diners has de prioritzar, i aleshores aquí hi han ideologies per part dels polítics, dels gestors, i ells prioritzen, ara mateix s'estan prioritzant altres coses que segurament afavoreixen uns determinats col·lectius, o al contrari, no afavoreixen uns determinats col·lectius, sinó que els van donant petites engrunes a tots els col·lectius per tenir tothom content. Perquè tu parles amb la gent dels poliesportius, si parles amb el no sé què, tothom està que se'ls cau el sostre, que si hi ha goteres, que si no sé què, és a dir, tothom té una queixa. Llavors diu, bueno, no figura que és un ajuntament tan ric i tot això. Però això és un tema també de ben complex. Llavors la voluntat política, sí, quan tu deies això de que es va fer un pla directe,
2016,
ja fa molts anys, i ho va impulsar el Carles Miró, i hem passat quatre alcaldesses,
va presentar Mercè Conesa,
després va, etc. I què ha passat amb això? Doncs que hi havia molta voluntat política, perquè es van deixar convèncer uns determinats polítics pel Carles Miró. El Carles Miró em va venir a buscar ajuda'm a dissenyar això i tot això, ho presentem a l'Ajuntament, i és exactament el que diu la Patrícia. Vull dir, es va aprovar per unanimitat, que va ser la primera cosa que s'aprovava per unanimitat a l'Ajuntament des de que s'havia inventat l'Ajuntament, i es va aprovar al mateix temps el pla i el pressupost. El pla va tirar endavant, el pressupost no es va aplicar mai. Mai es va arribar, depenia, ara no recordo les qüestions tècniques, però depenia d'una... No sé què, mai va haver pressupost per allò, i sempre eren pressupostos. Llavors, què passava? Que deien, hi ha diners pel que hi ha, perquè ja hi havia molta gent que estava cobrant diners, perquè hi havia molta
subvencions,
institucions, sí, no sé què. Discrepo una miqueta amb tu amb el tema de l'orquestra. L'orquestra rep molts diners, i són molts diners que han anat a l'orquestra, que pot rebre més. Ara no diré així.
Sí
que rep diners. El que passa que com...
És que no tot es basa en els diners, també. No. És la promoció que se'n fa des de...
Perquè hi ha un auditori que s'hauria... Exacte, totes aquestes coses s'han analitzat del dret i del revés, però els polítics prioritzen. Llavors, si tenen sensibilitat, moltes vegades són sensibilitats forçades per conjuntures polítiques o conjuntures personals, es dona aquesta situació, sí. I volen que passi això, però en realitat no els interessa gaire què passa amb la música clàssica. És així.
I amb la música clàssica i amb la música en general també ens trobem a vegades que aquí a la taula amb músics moderns. L'altre dia, per exemple, Dissidència va fer un comunicat, Dissidència Sònica, va fer un comunicat doncs, explicant això, que falten espais, que falten la gestió, o sigui, fent una proposta de gestió més des de baix dels espais municipals, i sempre es queixen del mateix, que la sala de concerts ben, recordeu, no? les reivindicacions de la sala de concerts a nivell de música clàssica. Per cert, et reconeixes? Anem a posar en primer pla. Déu-n'hi-do, això. Ha de ser molt difícil de tocar, eh?
Que maco. Molt bé.
Ho dic des del desconeixement.
Sí, hi ha moltes notes i molt barrejades.
Sí. Fem de DJ. A veure, què és això? DJ musical.
Això, ara dic, no tinc ni idea, no? No. Això és un trio sonata de Bach, la referència exacta no me'n recordo. I això,
la tinc aquí.
Fixa't.
Bach, Beethoven.
Exacte. O sigui, en fa major. Sí, bueno. La referència és un trio sonata que vaig enregistrar per un disc fa molts anys, ja no me'n recordo quants, i és un arranjament d'un trio sonata de Bach per orga, precisament. D'aquests trios sonates, que n'hi ha diversos, que són una música meravellosa, se n'han fet ja a l'època, ja se n'havien fet molts arranjaments, i se'n fan arranjaments de tot tipus. És senzillament una cosa molt curiosa, és substituir les dues mans de l'organista i els dos peus, perquè són orgues d'aquests amb pedals, amb teclat de pedal, i aleshores tot això ho substitueixes aquí
per instruments.
Llavors aquí els peus que Bach utilitzava, que els està fent un violoncel, i l'altre està, la mà dreta i la mà esquerra, ens les anem alternant, una flauta de bec contralt i un oboè barroc, en aquest cas.
Són
instruments de produccions, instruments antics, instruments de l'època de Bach, diguem.
Preciós.
Per tant, per tocar l'orgue has de tenir el cervell dividit en quatre parts, almenys, no?
En quatre o cinc.
Bé, he decidit posar música perquè he pensat, ens queda poc temps, posem música perquè us vull sentir a tots i per endolcir una miqueta això que estàvem parlant, no? La política, la gestió, perquè al final posem en valor el que és la música, i al final el que és més important és el que t'aboca la música. És igual si coneixes o no les característiques, el compositor evidentment sí, però el que aboca, el que ens aboca la música, és el que ha de guiar el públic, no? Cap a descobrir noves peces, nova música. No sé si voleu explicar o dir alguna cosa, ja per finalitzar, ens queden pocs minuts, algunes idees d'aquelles innovadores que ara ens estan escoltant els gestors culturals i diuen, va, aquesta idea la posarem en marxa. Alguna idea que alguna vegada hagueu tingut?
Nosaltres, bueno, jo he creat un projecte, estic creant un projecte ara a Barcelona, i és un projecte on hi haurà música en directe, música clàssica en directe, i a partir de la presa de so de la música clàssica en directe, tenim una creadora audiovisual que ara està partint la pana, ha treballat moltíssim en el Liceu i en el Palau, i a través d'uns logaritmes crea tota una projecció visual. I és una passada. Això serà, jo crec que s'ha de fer una mica, a poc a poc s'està fent, però només ho estan fent els grans equipaments, perquè fins ara el videomapping era caríssim. Ara el videomapping sembla que no, però ja està obsolet, ja està, ja és barat. Va tan ràpid, això, ja no serveix. I ara serveixen aquestes coses. I llavors, doncs, bueno, hem de fer... Bueno, potser és bona idea, no? Perquè fixeu-vos què vaig pensar. Si la música sempre té un servei social, ha de tenir un servei a la societat. Imagineu-vos que a través de captar el so directe d'un quartet de corda o d'un concert de cambra i transformat això en efectes visuals, sabeu quina quantitat de vidents i sords podran, o sigui, per tots els sentits hi ha persones sordes que podran veure la música i persones invidents que, bueno, ja la senten, no? Però sobretot persones sordes que podran veure el que s'està tocant. Jo crec que és increïble, no? Bueno, estic treballant en això, a veure què. I, bueno, a veure si l'any que ve hi ha festival, que estarà molt bé.
Estàs preparant a Barcelona?
Sí, tinc un equip de treball que m'ha donat la universitat i estem desenvolupant això. I, bueno, m'agradarà, doncs, farem una prova pilot i aquest el 2025 i ja us aniré dient
que
a veure com funciona.
Que bonic que quedaria això al monestir, per exemple.
Sí, això, mira, això anava a dir.
Això seria fantàstic.
Ja sé que és tornar una mica a Gro, de la qual volies fugir, però m'he preguntat, si, per confirmar-ho, que ho fa a Barcelona, perquè em sembla una llàstima que una santcugatenca amb l'emprenedoria demostrada de tants anys que té, imparable, impagable, de la Patrícia de Nou, ho hagi de fer a Barcelona, perquè segurament que aquí no podrà fer-ho, perquè ja comença a estar una mica, com estem, cansats de fer
d'intents,
d'inventar festivals, sí, d'inventar coses tots plegats, sí. Sí, sí, i de que no, o sigui, aquí ens incluïm els tres, i de que això no prosperi, alguna cosa hi deu haver.
Intentaré, ho intentaré fer al màxim, intentaré portar-ho a Sant Cugat, tant de bo es pugui estrenar aquí. I si és en el proper festival, si hi ha festival l'any que ve, doncs serà fantàstic. Jo lluitaré, però ja començo a sentir el necessitar el descanso de la guerrera, perquè ja porto molt de temps i cada vegada que et trobes amb una paret, perquè o a nivell polític, o a nivell econòmic, o a nivell de que la gestió, doncs trobes persones que no entenen el valor que té això, és com dir... Però bueno, aquí estem, aquí estem.
Aquí tenim un altre gestor que també va fer com 10 edicions, sí, del cicle, sí. Recordo David Bonzo, ja fa uns quants anys. No sé, no, sí. Tens al cap tornar a recuperar allò?
No, ni de conya.
Ni ganes, no? Però és una pena, això. Sí. Concerts que feia aquí a l'Aula Magna, l'havies fet?
A l'Aula Magna, en algun lloc a Barcelona. Normalment ho feia al Club Marítim, al Real Club Marítim.
Molt bé.
Que s'estava en un lloc que té un piano, un piccolo de cua petitó, i feia un concertet d'allà, i després aquí havia portat un parell de quartets de cordes i portat cap aquí, i després sobretot amb el Francisco Jimeno, que encara treballem, que tenim ara un parell de projectes junts també i tal, doncs bueno, saps? Recuperar això, no...
Per cert, què estem sentint? Anem a posar-ho en primer pla.
Estem sentint una obra molt antiga.
És el Francisco Jimeno, no?
La pianista no en recordo qui és ara.
Ara no m'ho he apuntat.
No t'ho he apuntat. Bueno, si està red de YouTube, potser era la Kiroshi Kumar, també, de Londres, sí.
Per acabar, algunes idees que no heu pogut aportar, alguna idea novedosa, alguna cosa...
Jo, quan a compositor, jo la veig una mica també a... jo visc una mica dels encàrrecs en aquest aspecte, doncs que si a mi em ve un quintet de vent, em diu, voleu un quintet pel concert aquest, jo li he de fer un quintet de vent, no? Però m'aprofitava en gent que està plantejant la Patrícia del tema audiovisuals i tot això, és algo que sobretot en la música contemporània es fa molt, llavors per què no incorporar-lo també a la música contemporània més d'un caire més clàssic. Es fa molt en la música contemporània més més contemporània, valga la redundància, perquè no incorporar-ho en el tema de la contemporània més clàssica. Doncs, és una idea.
Doncs, David Bonzo, Xavier Blanc, Patrícia Denó, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Per venir a Ràdio Sant Cugat per fer aquesta xerrada que a mi personalment m'ha passat volant totes les 5 pàgines. Mireu, 5 pàgines de temes que tenia aquí. Sembla que no us conegui, eh?
Has fet preguntes que
sí. Bueno. I m'he quedat amb tantes curiositats com sempre em quedo amb vosaltres i sempre aprenc tantíssim amb vosaltres. Un plaer. Moltes vale. gràcies. I per cert, marxem amb un concert que ha creat per tu, David, i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.
Vale.
Recordes?
Quin de tots?
Legendària,
la legenda.
Marxem amb aquest concert, home, ja que el posem en primer pla i deixem la Cruïlla Cultural i els nostres oients amb aquest concert i ens tornem a trobar.
Fantàstic.
Aquí esteu convidats a casa vostra.
Moltes gràcies
per
donar-nos l'oportunitat.
Gràcies. Fins la propera.